En forma de conte, de poema, de còmic o d'il·lustració, l'art d'explicar històries només és comparable a la fascinació infantil per escoltar-les. Créixer en la lectura de paraules o d'imatges vol dir explorar dimensions d'un mateix on només s'hi arriba a través dels llibres. I això en part explica que una de les branques més importants de la indústria editorial sigui la literatura infantil i juvenil. Avui, com cada primavera, tornem a Bolonya, és a dir, a la fira més important del món en matèria d'infantil, juvenil i il·lustrat, per conèixer quins són els títols més destacats en l'edició en català, però també, com sempre, per descobrir textos, tendències, novetats i premis de prestigi de la mà d'una pila de veus. Parlarem de la selecció dels millors títols de l'any amb la Marta Roig, la secretària tècnica del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Parlarem de l'Enric Casasses il·lustrat amb l'artista Mercè Galí. Coneixerem dos grans àlbums premiats amb els seus autors, l'Ariadna Squilloni i el Fran Pintadera. Sabrem com funciona el procés de trobar una editorial per al teu projecte en aquesta fira amb la il·lustradora Martina Cardellini i l'escriptora Marantes Bardella. Parlarem de còmics amb l'Octavi Botana, director de l'editorial Finestres. Coneixerem de prop la gran versió en prosa de la Ilíada que ha fet en Pau Sabater amb il·lustracions d'Arnal Ballester a l'editorial Còmbel. I amb l'editora Inés Castelbranco repassarem Píndoles de saviesa clàssica de la mà del professor Jordi Rincón. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
I obrim, per tant, saludant la Marta Roig, què tal?
Bon dia, molt bé. A Bolonya s'està molt bé.
I tu diràs, un plaer començar aquest especial amb tu per comentar, ni més ni menys, que la selecció és un moment molt esperat dels millors llibres de literatura infantil i juvenil publicats en català durant l'any anterior, és a dir, en aquest cas l'any 25, seleccionats en són 31, si no m'erro, per un comitè d'experts i que tenim aquí al davant, eh? Som ara a l'estand de Catalunya, davant de l'IBICAT, i hi ha una bona representació d'aquests títols. Clar, sempre, no, Marta, a mi em passa, suposo que tu també, que mirant la collita de cada any, sense que això sembli que ens vantem de tot allò, dius, però, ostres, fa patxoca, no? I quin nivell d'il·lustració i d'històries.
Sí, a veure, és un privilegi la feina de seguir, no?, tot el que es publica, analitzar-lo, llegir-ho, discutir-ho. La feina que fan les comissions permanents de tries i seleccions, que anomenem a l'IBICAT, és una feina intensa perquè el nombre de lectures que llegeixen els membres de les comissions durant l'any és enorme per cadascuna de les comissions, però sentir-los discutir, arribar a construir els consensos que al final també hi ha darrere de tries com aquestes, no és una tasca fàcil. També aquest encreuament de mirades i després articular una tria que sempre inevitablement deixarà moltes coses fora, gairebé tot a fora, i només quatre coses a dins, no? I aquestes quatre coses, pensar també doncs, quina lògica tenen de ser-hi, més enllà del seu valor, evidentment, individual, no? També en el col·lectiu de la tria, com la tria ens explica culturalment i explica la feina que fa el sector.
I va, i doncs deixa'm-ho preguntar, com ens explica aquest any culturalment la tria? Perquè il·lustrats, coses més poètiques, més compromeses amb el medi ambient, més de fantasia...
Sí, aquesta diversitat, tant pel que fa a les tipologies com als formats, crec que és una de les riqueses que té especialment la LIJ a casa nostra, no? La literatura infantil i juvenil. Clar, estan començant a passar coses interessants com el fet que hi hagi certs títols vinculats a certes col·leccions que apareixen en una selecció dels millors any rere any, no? Llavors, això és força més comú que passi, per exemple, amb les sèries de narrativa infantil, però està començant a passar també amb el que és la producció adreçada a la primera infància, no? Aquesta sèrie de la Verònica Fabregat, publicada per Aquí Ara, o bé el Cristian Inaraja i el Jordi Gastó, que han format part d'aquestes tries reiteradament els darrers anys, els veig-veig de la Cristina Los Santos, tota la producció que estan regalant els nostres lectors amb bona acollida, no? La Meritxell Martí i en Xavier Salomó.
Ara amb els tícnics, no? Que està sent un fenomen.
Són els reis dels fenòmens. Ho saben fer molt bé en aquest sentit. I la Joana Santamans, per exemple, amb Animals, que ja havíem tingut també Colors, un títol seu anterior, no? Aquesta reiteració doncs, de veus que van consolidant-se també un espai dins dels subespais de l'Alix, a través de col·leccions que tenen una continuïtat en el temps i que això també permet... I és interessant com aquests autors, aquestes veus, poden tenir temps suficient com per construir una relació sòlida amb els lectors. I això em sembla important a destacar-ho, no? Que no són veus que van i venen, sinó que són veus que van trobant un lloc estable des d'on expressar-se.
Exacte, i que els lectors també puguin fidelitzar una manera de fer i unes sèries més enllà no, de la continuïtat que tinguin i uns certs interessos també diversos. No ho sé, a mi em costa també, m'agraden tant a tots i que em costa destacar-ne alguns, però com que els tens aquí tots aquí escampats, no sé si et ve de gust de citar-ne, també per la diversitat que dèiem, eh?
Sí, a veure, hi ha, per exemple, hi ha dos títols que celebrem moltíssim tenir a la selecció, molts títols, tots els títols els celebrem, però n'hi ha dos que els celebrem especialment perquè trobàvem a faltar segurament des de la part així com de crítica i d'especialització la mirada específica cap a la tradició oral. I celebrem moltíssim aquesta edició del Cantam en una, Cantam en dues. És una gran compilació de tot el que és la literatura per la primera infància que viuen les cançons de bressol, els jocs de falda, els gronxadors i els balancins, i que feia molt temps que no tenia una edició disponible com Déu mana que compilés tot aquest corpus, en un moment en què és una literatura essencial de recuperar i de reivindicar per tot l'impacte que té en l'apropiació del llenguatge en la primera infància. I després, també en aquesta mateixa línia, el 3 i 3 fan, de la Xerezade Verdagí, que ella és narradora oral, no? I que amb aquesta edició de 20 e-books també recupera part del patrimoni de l'Amades i el facilita, no? L'aproxima als lectors. Sempre celebrem també moltíssim la no-ficció, Un paisatge i una flor, o el llibre de...
Que repeteix la Neus Caamaño, no? En aquest cas aquí ara i en el 3 i 3 i 3 fan, que són aquests contes a partir de Joan Amades, efectivament.
Sí, i tenim sort de tenir segells especialitzats en el llibre de coneixements com Zahorí, que tenim aquí la Núria Solsona amb coreografies animals, que està tenint una trajectòria interessant. I després la poesia. Des de llocs diferents, perquè hi ha aquesta compilació de l'Enric Casasses amb la il·lustració de la Mercè Gàlica també en aquesta col·lecció ha anat trobant una veu i un espai, però també el Salvador Comelles, que és una de les veus, juntament doncs, amb en Sebastià Serra, en aquest conte que no s'acaba mai, però que també va explorant habitualment doncs, el gènere poètic. I coses que surten una mica del que és habitual. Jo crec que aquestes cartes imprevistes de la Tina Vallès també serà una obra de la que ens sentirem a parlar i que els lectors agrairan. Pel punt de vista i la innovació que suposa, no, de donar la veu narrativa a uns objectes en teoria inanimats que de cop i volta es converteixen en... gairebé en una tribu que té cura de la humana de la casa que habita aquesta història.
Sense explicar res més.
Sense explicar res més.
Molt bé, Marta, déu-n'hi-do. No te'n faig triar més, perquè si no acabaríem parlant dels 31 llibres, que la idea és també que els compartiu. Em fa molta il·lusió, l'any passat parlàvem també amb el responsable, el Joan, de la Biblioteca de Munic, on se'n va aquesta selecció també, és un dels llocs on se'n va, no? Aquesta gran selecció de literatura infantil i juvenil en català, publicada al llarg de l'any 25, l'any que ve també sabrem i coneixerem la tria del 26. Mentrestant, ara anem a parlar, mira, em fa molta gràcia que parlessis tant de la Casasses com de la Tina Vallès, perquè ara he quedat amb la Mercè Galí, que forma part com a il·lustradora de tots els projectes, per tant ara parlarem també una mica amb ella de poesia. Gràcies, Marta Roig, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Soc l'home fort, soc l'home gran, soc l'home nou.
I aquesta és la banda sonora ideal per parlar d'un d'aquests títols, un dels llibres que ha estat seleccionat entre els millors llibres d'autoria catalana de 2026, aquesta selecció de l'IBICAT,
que entre altres coses se'n va allà en aquella biblioteca fantàstica a la Banya i que unifica, i això ens encanta, la poesia i l'art i la il·lustració, en aquest cas a la mà de la Mercè Galí. Com estàs?
Hola, bon dia. No, bon, no hi ha bona tarda, ja no sé bé quin...
No, no té temps perquè la Fira Bolonya i la literatura és intemporal, Mercè, i sobretot perquè ens encanta aquesta col·lecció. Són els petits poemes, en aquest cas amb el gran Enric Casasses, una col·lecció de la Cep i la Nansa que ens estimem molt, amb la selecció en aquest cas de la Judit Bernès, i on hem vist també amb la Mercè, doncs, des de Joan Brossa, perdona, Maria Mercè Marçal.
Exacte, i ara Enric Casasses.
Enric Casasses, no t'hi poses per poc?
No, bueno, a veure... Són encàrrecs, però agafats amb moltes ganes, perquè són poetes que jo i poetessa que ja admiro. I aquest darrer amb l'Enric Casasses, que sortosament és algú amb qui també hem pogut fer presentació perquè el tenim per aquí.
Sí. Sí, sí, totalment. Ara deia que la millor banda sonora perquè sona aquest home llop.
Pomada, el grup Pomada, ja té uns anys aquesta cançó, però és de les primeres així que em van fer, de fet, fixar-me també amb aquest poeta. A partir d'aquí comences a remenar i, bueno, des de sempre que m'agrada molt l'Enric Casasses i va ser un regal que la Cesca i la Judit fessin aquesta tria, que és com una mica d'introducció a la poesia de l'Enric.
Per descomptat, una introducció, són diria que uns 15 poemes, molt ben triats, de diferents poemaris. Hi ha poemes al Tisser, que és un poemari que a mi m'agrada singularment, el Casasses més juganer, onomatopeic, musical, és una de les obres poètiques, a mi em fa l'efecte, més felices perquè hi puguin entrar tot tipus de lectors, de nous lectors, d'infants de tota mena, no? Perquè t'hi quedes. I a més amb aquest diàleg amb la il·lustració, que això sí que ens ho explicaràs tu com ha anat i com t'agrada treballar els versos de posar-los així, no? D'imaginar, ara tens obert aquí, per exemple, aquestes cadires voladores, no? En un poema d'amor al capdavall i descobert l'amor, d'enamorar-se així, sóc el primer, quin desesper, quins dos espants que se'm disputen, no tiraré el barret al foc, la cadira mar sí. I aquí què veiem? Veiem foc, veiem cadires, veiem un mar de dubtes també, com te'l plantejaves? És bonic perquè al final també cada lector són intèrprets del poema, no? I tu com a il·lustradora també has de fer la teva interpretació.
Jo crec que una mica lligues el que llegeixes i el que penses que t'està dient l'autor, que només ho sabrà ell, però aquí la poesia juga d'aquesta manera, no? Que cadascú fa la seva interpretació, i una mica el que tu tens ganes de mostrar del que estàs llegint, o el que et suggereix, no? En aquest cas, per exemple, el tema del barret, que a mi és una cosa que em fa pensar molt també amb l'Enric, no? Sempre amb aquest barret de copa. Per mi no tiraria el barret al foc, podria ser que no perdo mai la meva essència, i la cadira al mar sí, vol dir que de cadires en pots tenir moltes, per tant, podem tenir tants amors com cadires, no? Podríem dir això, però en canvi el barret, que és la meva manera de fer i tot això, doncs és, bueno, això és el que jo vaig pensar. I aleshores, partint d'això, t'inventes una mica del teu imaginari com expressar-ho, i aquí veiem, doncs, un munt de cadires que estan tombant com en un mar, i, però bueno, és aquest joc que et dona la poesia, que potser hi ha d'altres tipus de textos que no et permeten això, no? Llavors el lector fa la seva interpretació de les imatges i del text. I a banda, també la tria que fa la Judit, que engloba diferents èpoques de l'Enric, penso que també ho ha fet d'una manera que em casen per jugar amb el llibre en global, en conjunt.
Un fil conductor, vols dir?
Un fil conductor, sí. O sigui que bàsicament també molt és de l'amor. Però, clar, per exemple, tenim aquesta al finestral, no?, que diu fer-te un poema transparent que ni es vegi perquè directament se't vegi a tu, finestra, no? Aquí tampoc... A vegades el que costa amb un poema és com que el poema ja ho diu tot i aquest no dir és la cosa que és especial d'aquest poema, dius, i ara jo què faig aquí, no? I aleshores aquí tries una cosa com més senzilla de traç, on hi ha un finestral, que pots triar un finestral, en aquest cas molt de forja i tal, però tampoc estic dient res, però estic mostrant la bellesa del que m'està dient ell, no? De dir aquest objecte, aquesta... I un gat que s'hi passeja, que ho contempla. Però a vegades és, si ja ho diu tot, què poses, no? Doncs afegeix una cosa que vagi de la mà. No,
que estava mirant aquest gat, que efectivament no hi surt en el poema. Clar, jo crec que una de les coses, això ens ho diràs tu, més complicades, efectivament, d'il·lustrar textos d'altri, no? I singularment poemes, amb tota la densitat descriptiva també que comporta, és no ser mimètics, és a dir, no, que no, perquè quina gràcia té, no, fil per randa anar seguint el que diu, llavors aquí has de portar una visió que sigui una altra lectura, però que efectivament no sigui redundant.
És això que tu dius, que el lector pugui descobrir altres coses. I en el cas, per exemple, aquest, la cançó que obre una mica l'entrevista, no?, de l'home llop, clar, aquí ens està explicant diferents tipus de soc l'home mort, soc l'home fort, soc l'home nou, i aleshores penses, ostres, aquí puc fer una diversitat de personatges i com jugues amb això, i alhora sí que pots acompanyar més el poema en aquesta enumeració, no? I aleshores visualment i amb gràficament amb les textures, amb el que en aquest cas hi ha una fotografia de la gespa, no?, que és l'home, bueno, una pastura, i li busques també una part del sentit de l'humor, alguna cosa que et faci somriure i que la imatge, no?, et tregui aquesta idea, no?, de què està parlant també el poema. I, per exemple, aquí n'hi ha una altra, que és que a vegades nosaltres mateixos, no?, vas generant les imatges i s'acudeixen coses a mesura que vas experimentant, però aquí, per exemple, he fet un personatge que surt de la pàgina i torna a entrar per una altra, no?, que se'n va, i jugues amb l'espai de lo que és la pàgina. I també intentar entendre el que diu el poeta, a vegades potser no ho aconsegueixes, que això a vegades, com vam fer la presentació amb l'Enric, potser havia entès una cosa i l'altra ho deia diferent, però clar, quan llegim no tenim un autor que ens diu què ha volgut dir.
No, exacte.
I aquí també està la gràcia de la interpretació de les coses, no?
Perquè no és la més òbvia. Hem de recordar que aquest poema o aquesta il·lustració de l'home que se'n va per una pàgina i torna per la següent ve d'aquest cant que diu: jo quan vivia el 3 i 7 fan 13, tot era més fàcil, i ara que em dus el 2 i 2 són 4, vaig al naufragi.
Clar, a mi el que em dona aquí és que les rutines és el que no ens agraden, no? Per mi, quan hi ha una cosa que em descol·loca, em genera com aquesta inquietud. I quan hi ha una cosa que és tan fàcil com 2 i 2 fan 4, què m'aporta? I aleshores aquí, bueno, i quan diu vaig al naufragi, doncs el naufragi és quan apareix aquest personatge que se'n va. Que aprofito per fer-lo sortir en una altra pàgina, amb un altre poema, que aleshores estic lligant dos poemes amb una imatge, no? És jugar amb tots dos. Llavors, jo crec que aquí el lector també ho veu, que amb un té una història i després se'n va amb una altra i estàs dient: la solitud és un terrabastall, una cridòria immensa que no calla mai, i vinga trons i trons i un vendaval. I aleshores tens aquest personatge que estava en una banda que apareix a l'altra. Llavors també podem fer això. Llavors això és jugar de la mateixa manera que ens està dient que 2 i 2 fan 4 és avorrit, doncs a mi només jugar amb una pàgina potser també m'és avorrit, i aprofito per agafar la llança que està dient l'Enric i fer jo també aquí la meva, no?
És la porta que se'ns obre en un món on 3 i 7 poden arribar a fer 13, no? Que no és exactament el nostre món, sinó és el món de la poesia, que té unes regles diferents, no?
Sí. És que a vegades les coses que no et fan pensar són les que no t'aporten cap, no? O sigui, al final el que volem, a vegades, ara enllaço amb, a vegades que la gent diu: el nen això no ho entendrà. Quan expliques alguna cosa, o amb una imatge o amb un text, que et diuen no ho entendrà, dius: no, és que potser li generarà més curiositat no entendre alguna cosa, a vegades. No sempre ho hem de donar tot tan mastegat. I, per exemple, penso que aquesta col·lecció, justament, és per donar aquest tret de sortida, per entrar amb la poesia de l'autor que sigui o que s'hagi triat en el recull, però que segurament no ho entendrà tot, però cada vegada que agafi aquest llibre i sigui més gran, entendrà més coses del que estem dient. I n'hi haurà poemes que són més fàcils d'entendre que d'altres, però que justament per això hi ha aquesta tria de la Judit, que ha fet una tria que hi ha poemes que són més entesos com per adults, entre cometes, i d'altres que realment un nen l'entén i que juguen més amb el seu llenguatge, però que no vol dir que no es pugui donar una, no, una altra mirada perquè hi hagi com un creixement dins de la tria aquesta.
Veig que en el cas dels poemes de l'Enric Casasses tu has passat especialment bé. Mira, a veure, espera. Anem a veure aquest refrany on... Que són espinacs, això?
Això jo crec que és bròcoli, perquè he tingut una temporada d'aquesta que dius: perquè sempre estic menjant el mateix, doncs aquí surt. Aquí també jugo amb les dues pàgines, per exemple, que dius: no tindria per què fer-ho, no? Aquest tema és un tema que ve música amb Tomba la Canalla, que no el vam arribar a fer, però m'agrada molt. I diu: al pot petit hi ha poca confitura, i al cor trencat la veritat més dura. Mal amagat és mal que no té cura, la llibertat la llei que és més segura, la veritat bandera que no es jura, i el paradís un bon plat de verdura. És com la senzillesa de les coses, no? Potser són les que ens aporten aquesta bellesa. Llavors, a l'altra banda hi ha un poema que es diu Si caos, no caos. Diu: gairebé cada dia, cada vespre, el dia cau. Cau el que cau del caos, li cau damunt la nit, i gairebé cada nit l'endemà torna a sortir. La llum, el sol, el dia i el món, i amb cada cosa, el seu mateix gairebé lloc. Què hi ha? A l'altra banda teníem un plat ple de verdura, doncs a la dreta el plat és buit, no queda verdura, però al mateix lloc hi ha el plat que hi havia a l'esquerra. Llavors aquí, jo crec que sí, el lector es mira les dues pàgines, està veient que jo he aprofitat la mateixa imatge, però he fet desaparèixer una de les coses que hi ha. Llavors jo crec que aquí també hi ha el joc d'intentar aportar una altra cosa a banda dels poemes. I ara que he llegit aquest poema, clar, perquè li donem moltes voltes abans de fer una cosa, però aquest poema és música, i l'altre també, però justament aquí que es juga amb aquest si caus o no caus, o sigui, ell és molt de fer aquests poemes que juguen amb la sonoritat. Hi ha una part de l'Enric que és això, no? que ja la relaciones amb la música i amb el ritme.
La poesia, la bona poesia és música, té una mètrica interna i una estructura musical i tot plegat, però és que a més, efectivament, quan jugues amb les paraules, amb la sonoritat, amb les onomatopeies i tot plegat, fa que encara el diàleg amb la música i les musicacions i la instrumentació sigui més agraït, no? Més enllà d'aquest bròcoli que desapareix, m'agrada molt que de cop i volta el paradís sigui un plat de verdures i a la pàgina següent el caos sigui un plat de verdures buit, no? No ho sé, també em preguntava, Mercè, si en el, clar, aquesta col·lecció dels Sepinalans, els petits poemes, amb tot de noms que són cànon de la poesia en català, te'ls planteges sempre diferents, imagino, és a dir, intentes entrar en el món de cadascun dels noms, no?, i de les veus, sobretot, o hi ha algun altre fil invisible, que, no, és cada món, perquè veig que fins i tot canvia la paleta de colors, no?, és a dir, no té res a veure.
No, és que cada, igual que, clar, respiren diferent, no és el mateix Joan Brossa que Marçal, que Casasses. Aleshores, tu t'entra, com parlen, també entres una mica amb el que escriuen. N'hi ha que, tots aquests, els tres que he fet, els conec. La propera, que no la diré, no la coneixia, per exemple. I aleshores sí que entres amb la manera que tenen d'explicar les coses. I clar, Brossa és visual, és poesia visual, però no és només poesia visual. Vull dir que dins de les coses que escriu també és una manera de dir les coses. I aquest jo crec que és el que més em va costar al principi, perquè realment el que ell ja explica amb els poemes costa molt donar-li la volta. O sigui, de fet, t'has de posar a la mateixa alçada i jugar amb el que ell juga. Ara no el tinc al davant, però jo què sé, recordo el peu mitjó a la mateixa sabata, un món, no? Què fas amb això? Doncs, clar, tu portes el teu terreny i dius, vale, tinc una imatge, em va venir la imatge d'una fotografia d'unes sabates de la meva àvia, que per mi les sabates i els objectes diuen molt de les persones, i em va venir al cap posar aquesta sabata. Puc posar fotografia perquè Brossa em parla moltes vegades d'imatge fotogràfica i de jugar, no? I d'aquesta interdisciplinaritat que té ell. Llavors això, amb les meves il·lustracions, puc jugar-hi i em quadra i m'encaixa amb Brossa. Amb la Marçal va ser completament diferent. Entres amb com és ella, amb la seva visió de les dones, el tema del feminisme, el seu món d'aquesta busca, recerca de la identitat, no? De com a dona, lesbiana, o de tot el que explica té un sentit. Per exemple, el meu amor, ara no els tinc aquí davant, igual dic el poema d'una altra manera, però el meu amor que no és casa, o buscar que el teu amor sigui casa, no? Aquesta casa, o quina casa pertanys tu si no acabes de tenir, quina clara la teva sexualitat, o com. I tot això, com t'imagines, com ho explico jo? És el que jo he intentat. I són moltes hores de donar-li voltes, però hi ha un moment que veus la imatge i dius, ara sí que m'encaixa, no? Però és xulo entrar amb cadascun.
Sí, amb el diàleg, trobar el to, sí, trobar el llenguatge, no? Vaja, la posta gràfica que vols fer servir, que vols fer avançar. Escolta'm, va, acabem amb un... Triar un altre poema, perquè el Casasses els triaríem tots, per dir, abans de acomiadar-nos, per dir o per cantar, perquè també t'hi dediques, a dir, que si vols cantar aquesta, que de manera inèdita, perquè no està publicada encara, no, aquest refrany.
A veure, com era? La música la va fer el Dani Carbonell. En primícia, ara que no toquem. Diu, el pot petit, hi ha poca confitura, el cor trencat. La veritat més dura, mal amagat, és mal que no té cura, la llibertat, la llei que és més segura, la veritat, bandera que no jura i el paradís, un bon plat de verdura.
Uau, no millorarem això, Mercè Galí, multifacètica. moltíssimes gràcies al que t'he fet fer. No pateixis. És un plaer, de veritat, compartir un llibre més de petits poemes en aquesta gran col·lecció, ara amb l'Enric Casasses, amb la selecció de la Judit Bernès, el Cep i la Nansa. En veurem més, ja seran dits i anunciats quan toqui, de manera que mentrestant a gaudir d'en Casasses i també d'aquest reconeixement que formi part d'una selecció tan important com la d'aquí de l'Ibicat, sempre a Bologna, és un honor. Per tant, l'enhorabona i gràcies.
Gràcies.
Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna e in odor di Toscana.
I ara és un plaer, com sempre, retrobar l'Arianna Squilloni. Com estàs?
Molto bene, moltes gràcies, molt bé.
Un plaer, gràcies a tu. Mira, em venia molt de gust parlar d'aquest gran i petit de l'Arianna, ja ho sabeu, a més a Buen Paso com a editora, és escriptora, i amb la Raquel Catalina, la il·lustradora, que aquest any, com ara parlàvem amb ella, és un any important, amb tants premis, el Premi Compostela, amb Calandraca, gran i petita, un àlbum preciós, increïble. Jo no sé per on començar a elogiar aquesta història d'una dona, el seu habitat, no? El seu hàbitat, la seva casa, les seves transformacions i els seus canvis i tot el que li passa. Si vols, Arianna, comença amb una dedicatòria a Ligúria. Jo no sé si allà neix alguna mica la inspiració d'això.
Sí, neix totalment en un petit poblet de Ligúria d'on ve la meva família. I, de fet, la Natàlia existeix de debò. Wow. És la meva tieta gran, que té 96 anys. Wow. I tot va començar observant-la. I un dia la vaig veure... Jo sóc petita, però és que ella és molt més petita que jo... I un dia li vaig dir, Natàlia, tu no moriràs mai, senzillament et faràs petita, petita, cada cop més petita i un dia no et veurem. Seguiràs allà, però nosaltres no et veurem.
Sí, sí.
I va ser la llavor del llibre, aquesta observació.
Que bo, és meravellós que a més no, neixi d'una història familiar i, sí. I d'un paisatge domèstic conegut. Hi ha una contraposició també que veiem de seguida a l'inici de la història, que no sé si era també buscada, volguda, entre camp i ciutat, no? És a dir, o entre un desig que en un moment determinat té la protagonista anar a viure a ciutat, en tot el que passa allà i una necessitat de retornar a un espai natural.
Sí, hi ha aquesta idea de sortir d'un poble petit i anar a veure món, anar a conèixer el món, però finalment un desig de saber que el món és on ets tu. I el món també de tant en tant es fa massa gran, massa no violent, però com es pot dir, una mica esquerp, que et talla fora. I en canvi torna al poblet a trobar una comunió amb la natura, amb allò que som, un retorn a la terra.
Un retorn que, però, comença, no diré a ser accidentat, però sí que a patir una sèrie de mutacions, no? És a dir, quan a 90 pocs anys torna aquest espai natural, aquesta casa enmig de la natura, comença a poc a poc, no? Com en aquella història, la pel·lícula aquella de l'increïble Hombre Menguante, no? A fer-se petita, amb la qual cosa la natura també t'abruma, perquè tens unes certes dificultats de relació amb l'entorn.
Sí, sí, tant que hi ha un moment en què Natàlia decideix en què do viure a la meva caseta petitona i no surto més. I llavors és la vida que arribarà a la seva casa. La seva casa serà el destí primer d'unes persones no ben intencionades, però al final arribarà una persona que necessita aquell lloc, que necessita la Natàlia. I hi ha un punt també de comunió humana que crec que és molt bonic. És també una manera de dir les coses que fem a la nostra vida segueixen quan les passem als altres que venen.
Hi ha un relleu, hi ha un testimoni. Relleu. És molt bonica aquesta idea. Sense estripar gaire el contingut, perquè val la pena que la gent també, pàgina rere pàgina, conegui la història de prop, però sí que m'agradaria comentar una mica també el pes tan important i el paper tan important de l'art en aquest llibre. No només de l'art de la Raquel, no? De la Raquel Catalina des de la coberta, amb aquestes il·lustracions. Jo convido a fer-ho, i a la ràdio, llàstima que no tinguem les imatges per explicar aquest àlbum preciós, no? Amb la història de l'Arianna. Però sí que tant la protagonista, que va de quadre en quadre, quadre i és pintora, com juga amb l'art, amb la pintura, amb la paleta de colors també, no?
Sí, l'art és una manera per interpretar el món, per expressar allò que veiem, com és el món i per explicar-lo a les altres persones. I és una constant fonamental en aquest llibre. Jo li vaig passar el text a la Raquel, que veieu, és un text amb molts silencis, molts elements d'interpretació. Jo havia imaginat unes imatges i li posava a la Raquel i li deia, però tu saps que pots fer allò que vulguis, jo t'ho explico només perquè entengui. Ara, hi ha un detall que és fonamental, l'art ha de ser el fil conductor de la vida de la Natàlia. I també és una manera per reivindicar l'importància, no?, de l'art, de la literatura, per la nostra ànima, no?, per passar-ho bé, però també per això, per entendre la nostra relació amb la vida, amb el món, amb les coses que passen.
Fins i tot per canviar la vida, no? I per canviar...
Sí, no volia destripar, i tu ets millor decidint allò que s'explica, sisplau, sí.
No, dic per canviar la vida, deixem-ho aquí, diguem-ne, sense explicar gaire més del que passa en aquest àlbum, Gran i Petita, que insisteixo a recomanar molt, a celebrar, publicat a Calandraca amb les il·lustracions meravelloses de la Raquel Catalina i amb la història fantàstica, i a més inspiració familiar i lígur de l'Ariadna Squilloni. De manera que moltes gràcies, l'enhorabona, i fins la propera.
Moltíssimes gràcies, de debò.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è.
Som-hi, saludem per tant en Fran Pintadera, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Encantat, tenia moltes ganes de parlar amb tu, un escriptor, ja ho sabeu, que podem seguir amb multitud d'àlbums, històries, il·lustrades o no, i que en tot cas ara celebrem i hem de felicitar perquè, juntament amb la Raquel Catalina, són un dels premis importants aquest any a la Fira de Bolonya per aquest àlbum Ingràvida, publicat per Bucòlia. Per tant, en primer lloc, l'enhorabona.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos, o hemos estado Raquel y yo, alucinando con lo que significa esto, un poco no nos imaginamos, la verdad, la recepción que iba a tener y nada, disfrutando cada día de Bolonia.
Ben merescut, ben merescut. Si vols, parlem d'aquesta història, d'aquesta protagonista ingràvida, que veiem des de la coberta amb unes ulleres aquelles que ens posem per anar a la piscina, no? En aquest cas no és una piscina, és el mar. És aquesta anada o arribada al mar, amb tot el que això implica, pel personatge de llibertat, de comunió amb la natura i de deixar-se ser en un moment determinat, no? Crec que hi ha una doble pàgina molt bonica que diu ara soc, no? Soc jo, és a dir, també parla d'això, de la identitat.
Sí, el llibre tiene varias lecturas. La primera y la protagónica, un poco la que movió la historia, tiene que ver con esa conexión con el mar, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando estamos en contacto con el mar? ¿Cómo desaparecen otras muchas cosas? ¿Y cómo nos reconocemos en un elemento tan básico como es el agua? Y luego la segunda, por no destriparlo mucho, es algo que el lector y la lectora pues irá descifrando y descubriendo según avance las páginas, que hace que esa conexión con el mar se vuelva todavía más fuerte y más importante para la protagonista.
És molt bonic perquè, a més, juntament amb les il·lustracions de Raquel Catalina, anem veient com dibuixeu i com retrateu aquest doble món, el de l'exterior i el de l'interior, no? I a mesura que la protagonista va endinsant-se en el mar, contemplem tot un univers de frases meravelloses que, com a lector, també ens preguntem si això està dins del mar, dins del cap de la protagonista. Això és molt bonic, no?, aquest doble joc.
Sí, és superinteressant perquè aquí Raquel lo ha comentado estos días, que el texto hablaba mucho de sensaciones. Ilustrar sensaciones es algo altamente complejo porque no había tanta narrativa en la que la historia avance, que pasen muchas cosas. Lo que pasa es sobre todo un viaje hacia adentro. Y aquí el trabajo de Raquel era mucho mayor porque tenía que ilustrar esas sensaciones y ahí empezó ese juego de lo que ve el lector, que no es más que esa sensación que tiene la protagonista cuando se mete en el mar, que se acerca incluso a la ficción, pero a fin de cuentas es lo que ella está imaginando que sucede.
Com heu treballat això? Perquè és que ho has explicat molt bé, no? Aquesta idea de narrar sensacions i que després la Raquel ho ha d'il·lustrar, són dues, no? Tens la part textual, la part gràfica, dues dimensions que no sé si hi ha hagut un diàleg constant mentre anàveu elaborant el llibre, treballeu així habitualment?
Sí, ha sido un proceso así bastante, bastante cuidado y con mucha comunicación. Luego sí que es cierto que por diversos motivos de la vida hubo un parón en la comunicación y lo que vi de pronto era el libro casi terminado, y fue fabuloso. Ahí te podrías haber llevado una sorpresa no tan agradable, pero en el caso de trabajar con Raquel es casi un acierto seguro, ¿no? Así que fue bonito como descubrir al personaje primero bocetado, pero finalmente ya con toda su experiencia, su sensación, su emoción y todo su trayecto ya realizado.
El mar on ens convida a entrar ingràvida és un mar que, com deia, podia ser qualsevol mar, no? Com deia aquest llibre, el mismo mar de todos los veranos, capdavall també és un món i un mar que pot ser interior i que cadascú en té el seu. Però em fa molta gràcia, Fran, que tu a la dedicatòria parles del Cabo de Gata. Per què?
Bueno, Cabo de Gata es un rincón de paz para mí, a pesar de que cada vez está más difícil la paz en Cabo porque ya somos cada vez más gente por allí. Pero es un lugar hermoso, todavía con playas salvajes y calas que me encantan. Y particularmente en este libro está dedicado a él porque un verano en Cabo de Gata yo tuve un accidente en el cual me rompí las fibras del gemelo y me imposibilitó todo aquello que yo solía hacer en Cabo de Gata a nivel de deporte, de acción, de aventura, de estar en el mar, en la montaña. Y por no descifrar mucho más del libro, vuelvo un poco a lo mismo, que no quiero contar demasiado, pero eso fue el detonante de lo que sucedió después. Cuando yo me bañé en el agua, empezaron a pasar cosas que desconocía en mí.
Fantàstic. Doncs sobre aquest llibre no en direm gaire cosa més, perquè val la pena que el lector el descobreixi, que frueixi de cada racó, de cada descripció, de cada pàgina il·lustrada per la Raquel i narrada pel Fran Pintadera, com dic, ingràvida a Bucòlia, però de totes maneres el teu mar original és canari, no?
Sí, sí, yo soy canario de nacimiento.
Escolta'm, no, has dit abans una cosa molt interessant, que no és gens fàcil, que és aquesta idea de narrar els sentiments, i ara me'n vaig al teu treball aquí ara, on també de manera molt poètica i també il·lustrada ens expliques doncs, per què plorem, per què somiem, per què tenim por, no? Com és treballar, Fran, amb aquesta dimensió tan emotiva, tan a la vegada, sense caure, si m'ho permets, ni en la cursileria, ni, saps? Trobar aquest equilibri.
Sí, mira, el primero de los libros, que fue el Por qué lloramos, fue para mí un libro vital, de esos que salen de dentro porque tienen que salir sin pensar en nada más, ¿no? Que es un poco como me suelo manejar. En este caso me dio respondiendo a una pregunta que me hizo mi hijo cuando era más pequeño. Fue curioso porque fue en un momento en el que las publicaciones en España estaban en un auge de emociones y yo no quería sumar en una línea trillada porque no me parece interesante, sin más. Pero en mi caso yo veía el texto y digo, yo creo que esto es honesto, no estoy hablando de mercado, estoy hablando de poesía, que para mí era lo verdaderamente importante. Y finalmente decidí publicarlo, al principio con dudas, pero finalmente convencido. Después de eso sí que surgió la posibilidad, gracias a que lo publicamos en Canadá, y allí tuvo muy buena repercusión, nos pidieron una continuación, apareció el Por qué tenemos miedo. Pero en el siguiente, que acaba de salir, el Por qué soñamos, nos hemos querido un poco desvincular también el tema de las emociones y hablando de algo que nos emociona, pero que no necesariamente es una emoción, como es el caso de los sueños. Para mí lo importante en esta colección, sobre todo, es mantener esa honestidad que intenté con el primer libro, no aprovechar que está funcionando para sacar más y más títulos. De hecho, creo que hemos tardado desde 2018 al 16, son 8 años en 3 títulos. Yo creo que se nota que no hay una intención comercial, sino de buscar dentro, buscar en la profundidad. Yo en este tercer libro tardé un montón en encontrar el motivo que quería contar, hasta que un día me apareció y dije, pues es ahora el momento. Así que la idea es la que te cuento, sobre todo eso, ser honesto y sí, se puede hablar de emociones de manera profunda y sincera, es la idea.
Quan dius que un dia et va aparèixer, hem d'entendre que ho vas somiar també i d'aquí la...
Podría haber sido, estaba viendo cine, que es otra manera de soñar, los sueños de otros. Sí.
Totalment. Escolta'm, Fran, m'imagino que són... Què? Quantes vegades que has vingut aquí a la Fira de Bolonya?
No tantes, no. De hecho, vine una hace como 10 años o alguno más y no había vuelto hasta este año, que no tenía pensado venir, pero una vez que nos dieron la noticia del premio, pues moví todo lo posible para poder estar aquí este par de días.
Aprofites, m'imagino, també per descobrir, no?, i passejar i veure què fan els altres, o no has tingut temps encara?
Sí, sí, no he tenido mucho tiempo, tampoco es que haya tenido muchísimas actividades, he tenido, desde luego, presentación de libros, firmas y demás, pero también sucede que vas caminando, te vas encontrando con amigos, conocidos, editores, otros autores, y al final vas enlazando momentos y situaciones y casi que no tienes tiempo para mucho más. Y luego hay tanto libro que la verdad uno acaba medio abrumado, que es difícil pararse y sentarse y leer un libro. Lo estoy haciendo, pero no tanto como me hubiera imaginado al principio.
Clar, clar. En tot cas, al moment disfrutem dels teus, que en són molts, i l'enhorabona un cop més per aquesta ingràvida i per molts anys, Fran Pintadera. Un plaer.
nada, pues un placer compartirlo y que siga, que siga.
Gracias, Luciano.
Sono emergente, tempo presente, stato indipendente che vorrebbe una conquista, essere colonia, pista di atterraggio, per un'etichetta, senza un equipaggio.
Som-hi, és un dels processos més habituals aquí a la Fira de Bolonya, que les il·lustradores, les escriptores, busquin també amb el seu projecte, el seu portfolio sota el braç, alguna casa, alguna editorial que els aculli aquests projectes, i per tant, crec que no ho havíem fet mai, em fa molta il·lusió ara parlar-ne amb la Martina Cardellini. Com estàs?
Sto molto bene, una bellissima giornata qui, tante suggestioni, sollecitazioni e sono anche un po' emozionata. Stiamo promuovendo con Ama, con la mia amica Ama, questo bestiario emotivo che speriamo diventi presto un albo per raccontare di situazioni emotive fragili utilizzando dei soggetti animali che incarnano queste fragilità emotive che vale la pena far, come dire, renderle strumento di dialogo anche con fasce d'età sensibili, tipo una preadolescenza, adolescenza.
Exactament, la preadolescència i l'adolescència són franges d'edat complicades i a vegades poden emmirallar-se també amb aquests animals, amb aquesta visió i aquesta aproximació des de les emocions i de manera molt poètica. I aquesta ama que citava la Martina, la il·lustradora, és niente meno que Amarantas Bardella. Com està, eh?
Molt bé, gràcies. Molt bé. Jo emocionada jo també perquè em trobo aquí i de vegada vinc d'un altre món, sempre editorial, però un altre àmbit, i ara i per mi és una descoberta i és un experiment que estem fent i de moment tot va bé. Molta gent, molta, com deia la Martina, moltes suggestions, molts estímuls, massa estímuls potser per un cap, però per només un cap, però fem parella també i això es nota que és molt important també en el procés de creativitat.
Amaranta Esbardella, ja ho sabeu, escriptora, traductora, una de les persones que més en saben de literatura catalana i que més bé la divulguen aquí a Itàlia, ara en el paper, en el rol, nei pani di escriptrice, di poeta, anche con Martina, per explicar, doncs, per fer, no, que aquestes emocions narrades i il·lustrades dels animals, aquest bestiari emotivo, trobin també un lloc que els aculli, no?
Sí, esperem que sí. Encara no sabem, perquè la Martina també té un altre projecte molt interessant sobre les raïces.
Les arrels.
Les arrels. Ai, perdoneu, és que és el caos, el trilingüisme de Bolonya. I llavors, que és molt bonic, molt interessant, i anem fent una mica sobre entre animals i emocions, i aquest projecte que jo trobo fenomenal de la Martina. Solament jo entro després, però sí, és... Sí, estem intentant. Jo penso que ser traductor, escriptor i, clar, tot jugar amb els textos, les paraules, és una cosa que sempre motiva, no? I tenia una persona, amb la Martina vam estudiar juntes fa, bueno, ara no direm la edat, però més de 20 anys, i ens hem retrobat per això, i és que l'art pot fer i pot trobar camins que no? Fantàstics, i llavors tenim un altre paper i un altre pell avui, i veurem què passa, segurament coses boniques.
Sens dubte. Mi chiedevo, Martina, se c'è anche un invito a guardare il mondo degli animali dal punto di vista umano, magari ci siamo separati troppo.
Sì, guarda, io questa cosa la penso molto, cioè, a parte che da quando sono piccola conosco le persone e rapidamente le associo a degli animali, quindi mi piace pensarci degli animali, perché in fondo questo siamo, e quindi diciamo, le immagini sono immagini di animali, ovviamente parlano a noi umani, che forse faremmo bene ad essere un po' più animali. Sì, comunque sì, è pensato un po' come un catalogo e strumento per solleticare il discorso intorno a questi temi.
I a més amb la, no, intervenció poètica. No sé si et ve de gust, Amaranta, va, som-hi, llegir algun dels fragments o triar alguna per veure també com respira. A la ràdio no podem veure les il·lustracions, que són meravelloses, de la Martina, però podem, Amaranta, sentir, no, algunes de les peces, textos que els acompanyen?
per què no? Bueno, em fa molta vergonya, però ja hi ha dos signes que tenen una bueno, que es fusionen, i el text que és molt, diu la dipendenza è specchiarsi nell'altro con la pretesa che muti colore, perquè tot juga el disseny, tot juga amb el fet la dependència i canviar de color i canviar emocions i no? Hi ha moltes lectures de no? Moltes profunditat. I després hi ha un pingüí que té com taques de que taques internes que venen de l'interior, que diu le lacrime delle occasioni perdute spuntano dal profondo. La timidezza è una macchia di china da cui affiora il rimpianto per poi fissarsi sul manto, perquè són taques che procedeixen della timidesa, che és com si és un mal que et ve des de dins i et bloqueja. I també aquesta il·lustració que jo trobo fantàstica de la Martina, no? Fa veure com el cap, el pingüí té el cap de l'altra banda perquè es vol com amagar de les emocions i és un bloqueig, i també tenim després una granota amb el bloqueig i molta cosa. Això és un projecte, veurem com tira endavant, però de moment ens fa molta il·lusió compartir-ho.
Meravellós, home, i tant. No, no havia vist mai els pingüins des d'aquest punt de vista de timidesa i està molt ben assenyalat, jo diria. Allora, qual è adesso il processo? Tu vai con il portafoglio, incontri la casa editrice?
Sicuramente ci stiamo facendo un'idea su quali sono, già un po' le conosciamo ovviamente, però anche le nuove uscite, insomma, bisogna un po' capire qual è il sapore che la casa editrice vuole, vuole diciamo trasmettere, e dopodiché se saranno disponibili, chissà, perché siamo al terzo giorno di fiera, potrebbero essere già cotti, e comunque se sono disponibili volentieri raccontiamo il nostro progetto e poi chissà.
Esatto, tant de bo que vagi bé. Jo m'agradaria, prima di finire, vorrei anche parlare un po' di questo piccolo Atlantis, el petit atlas de les arrels amagades, perquè és, com diu el títol, una meravilla sota sopra, és a dir, tot allò que no veiem. Amaranta, tu que l'has vist, aquest catàleg també natural de tot el que s'amagues, és una mena d'iceberg natural, no? Tot el que no veiem de sota les plantes.
I tant. La Martina ha fet aquest projecte que són totes les verdures, com els llegums que veiem normalment, doncs, però com si fossin sota la terra, no? Per veure, en realitat, són com dibuixos animats que agafen vida i que tenen una meravella amagada. Això és que nosaltres mengem, vivim tot el dia sense saber com és la naturalesa, la natura que ens envolta. I llavors ha fet aquest projecte que jo trobo fantàstic, o sigui, imatges amb gris i blanc, que són, no sé, com arbres i en realitat són arrels, i després una explicació i també per fer entendre on és la part que es troba a dalt, però diguem-ne que jo em trobo i em perdo cada dia en la poesia d'aquestes arrels, que són fantàstiques. Jo el trobo un projecte original i estèticament molt, molt, molt agradable.
Bellissimo, efectivament, la meravella sota sopra. Quindi in bocca al lupo per tutto.
Sì, grazie davvero.
Ciao.
Grazie a tutti, Tommy, che vagi bene.
Ciao.
Oppure a Roma, che sembra una cagna in mezzo ai maiali.
O a Bologna con i suoi orchestrali.
Si hi ha alguna cosa aquí a Bologna que no falla mai és la il·lustració, en el sentit més ampli possible, no únicament perquè és una fira plena d'àlbums i de dibuixos i d'artistes i d'il·lustradors, sinó perquè la secció de còmic ha crescut i com aquest any amb una part immensa on també es negocien drets, on s'expliquen històries, i des d'aquí, des del còmic, anem a parlar-ne ara amb una persona que en sap molt moltíssim i que a més està al capdavant d'una de les editorials en català amb un catàleg més interessant. Som-hi, saludem per tant l'Octavi Botana, com estàs?
Molt bé, què tal?
Molt ben retrobat aquí a Bologna, des de l'editorial Finestres feia una pila d'anys que no ens veiem, i també és un any especial pel còmic, o en tot cas, fent el seguiment d'aquesta fira, he detectat en el pavelló aquí, aquí a la dreta, que hi ha un espai que abans ocupava el còmic, ho comentàvem amb l'Octavi, molt minúscul, que aquest any s'ha eixamplat, no?, i té una presència, jo diria que per fi i per fortuna, important.
Definitivament, sí, sí. Abans no era una cita del còmic a Bolonya, o era d'una manera quasi residual. Quatre editorials, una mica de drets d'autor, però ara, de cop i volta, també és afectat el tema de que el Saló d'Angoulême de França de còmic ja no se celebra o s'ha quedat una mica penjat, i Bolonya, diguem-ne, ha rescatat tot aquest know-how i tot aquest espai meravellós a Itàlia.
Ben acollits, per tant, els experts en còmic, l'Octavi ja ho sabeu, molts anys a Sapristi, ara a Finestres, i m'explicava amb aquesta cita, un dels llibres, Octavi, que vaja, que estan agradant més, que té d'en Pau Valls, que té tot de virtuts molt exportables, no? I per tant, en una fira internacional com aquesta, ens expliques una mica aquesta cita, en què és el que trau, què és el que agrada?
La cita és un còmic d'un autor novell, diguem-ne, que ja havia fet coses de llibre il·lustrat i tal, però no havia fet mai un còmic. És un autor d'Alcoi i ha fet una espècie de road movie tarantinesca d'una trobada, una trobada estranya de dos senyors que tenen una cita, cadascú la seva. Un és un senyor normal i corrent, el conserge d'una escola, i l'altre és un sicari d'un mafiós. Llavors tenen un accident de cotxe, s'estampen, els cotxes queden inservibles i la cita a la que anaven, evidentment, queda cancel·lada, i entra una nova aventura, que és a veure on aniran amb el sicari que porta, a tot això, porta un mort al maleter del cotxe. Llavors és una mica el nou camí que han de prendre després d'estampar-se amb el cotxe. És molt divertida, molt cinematogràfica, molt americana en aquest sentit també, perquè hi ha una cosa com molt d'Adrian Tomine, de Daniel Clowes, hi ha molts guinyos del còmic underground nord-americà, però també molt nostrada, perquè té lloc a una espècie de carretera entre Barcelona, diguem-ne, i Alacant.
Podria ser Alacant, podria ser, exacte, qualsevol altre d'aquests paisatges nord-americans. Al final és un imaginari compartit, no?
Exacte. Sí, 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 són aquell tipus d'espais liminals que podrien ser qualsevol carretera o qualsevol espai. Però sí que és veritat que el Pau també ho ha deixat una mica ambigu, per això de si hi ha hipotètiques adaptacions audiovisuals, per dir alguna cosa, que quedés una mica en un lloc de no res i en un lloc de qualsevol persona i qualsevol país. Vull dir, molt universal, diguem-ne.
Deien el Claus, hem de dir que teniu una novetat relativament recent, també, és un dels autors amb un univers, al programa li hem dedicat un monogràfic, vaja, veneradíssim, tu deies el còmic underground, i que teniu la sort també de tenir en la nostra llengua.
Sí, Daniel Claus, és veritat, van publicar el seu còmic Mònica el 2023, i ara acabem de publicar Paciència, que és com la seva masterpiece, és un dels autors undergrounds més consagrats de l'univers americà, de tota l'escola del Robert Crumb, etc. I clar, és un honor publicar-lo, vull dir, a veure si el convidem i decideix venir, però seria meravellós. Claus forever.
Sí, sí, exacte. Tenim també, per aquí molt a prop, parlant de mons propis, els vampirs, la senyora Marga, vaja, i els vampirs, per tant, en Pérez Andújar i la Raquel Gu, i jo crec que és un dels llibres també que des de l'editorial Finestres més singulars i més divertits, també.
Total, a més va ser una de les meves primeres contractacions quan vaig entrar a l'editorial. És una estracanada, una cosa molt divertida, molt nostrada, plena de clicades d'ull a la cultura popular, supergeneracional, i clar, amb l'estilazo del Javier Pérez Andújar i el dibuix de la Raquel s'ha convertit quasi en un clàssic de la casa, no? I també l'hem traduït a tres idiomes, vull dir, aquest sí que és difícil de fer a nivell audiovisual, perquè és una bogeria que comença al Clot, al barri del Clot, i acaba als Càrpats, però bueno, vés a saber per què no.
Sí, sí, malgrat que com a lectors també la pregunta és inevitable, no? Dic, seran capaços tot aquest univers pop i de referents, Bruguera, a vegades, no? De caçar a l'exterior? Jo crec que sí, no? I és una dels llibres, vaja, dels còmics, la senyora Marga i els vampirs més xulos que ha publicat últimament. M'agradaria també parlar, perquè va ser efemèride important el 40è aniversari d'un llibre, vaja, que narra una tragèdia també de manera molt artística, que és Txernòbil.
Sí, molt fort, clar. Txernòbil era un còmic que va sortir el 2011, publicat per Glenat, la desapareguda editorial Glenat a Espanya, fet per la Natasha Bustos. De fet, va ser el seu debut, com ara ja dibuixa per Marvel i per DC i per Star Wars, per la franquícia de Star Wars, però és una autora nostrada que va començar treballant per l'editorial Glenat Espanya. I això va sortir el 2011. Clar, enguany se celebra, per desgràcia, lamentablement, els 40 anys de l'explosió de la fàbrica nuclear de Txernòbil, i evidentment era una mica el moment de rescatar aquest còmic. Estava fora de drets, el vam rescatar, l'hem venut a altres països, evidentment, per la vinentesa, i és una barbaritat, perquè clar, és un còmic que reflexa d'una manera molt, molt cruel i molt dura què va ocórrer amb una família hipotètica, que podria ser qualsevol de les que va patir aquest desastre, no? I va sortir fa 4 dies, i bueno, vam presentar-ho a la llibreria Finestres, i la idea és fer-nos una mica ressò aquests dies, setmanes d'abril, que és quan va ocórrer el desastre, sí.
I m'he deixat pel final, Octavi, pel final vull dir que l'últim que m'agradaria que comentessis és un llibre del principi, és a dir, un dels autors que estic més content que tinguem en català i que narra, ni en té menys que el gènesi bíblic, que és el gran Robert Crumb, mestre de mestres també i autor veneradíssim del món underground, un cop més.
Assignatura pendent meva i de la literatura en català. No estava traduït el senyor Robert Crumb al català. Això era, vamos, s'havia de solucionar. I també quan vaig arribar a l'editorial vaig pensar, a veure, què podem traduir d'aquest senyor? Perquè, clar, és un autor ingent, amb molta obra, molt políticament incorrecta alguna, i vaig pensar que fer el clàssic del Gènesi en aquestes èpoques de tant fanatisme religiós i agafar una adaptació absolutament fidel que va fer el Crumb, perquè és que a més està basada en no sé quines bíblies de Sant Jordi o no sé què, i vull dir que estava absolutament fidel, no s'ha inventat res, simplement ho ha reflectit d'una manera gràfica, molt gràfica, i va ser una barbaritat quan ho va publicar als Estats Units, també per la polèmica, no? Un autor molt underground, molt punk, fent la cosa, el llibre més venut de la història, que és la Bíblia. Però és que és meravellós, vull dir, tu l'agafes i entens moltes coses, més enllà de que artísticament és una barbaritat, és xulíssim. Llavors és això, posar-li l'espai i el lloc que mereixia.
No, fins on puguis explicar, Octavi, quins, espero, vull pensar que tindrem més Robert Crumb en català, quins t'agradaria que poguéssim llegir, per això dic, fins on puguis explicar el que sigui possible.
Molt bona aquesta. Té aquelles històries del blues que sempre m'han agradat, el Robert Crumb, però no sé quants volums n'hi ha, m'ho hauria de mirar. A mi alguna cosa relacionada amb la música m'agradaria, més enllà de les cobertes que va fer ell per la Janis Joplin i per artistes de blues clàssics, inclús ell, que és músic i també té banda. Vull dir, algo relacionat amb la música m'agradaria, m'ho pensaré. Sereu els primers en saber-ho.
Fantàstic, l'Octavi Botana, ja ho sabeu, a més, un dels melòmens més grans que té aquest país, en conseqüència, en el món de la música, des de Robert Crumb també serà una bona notícia, i sobretot tenir-lo en català, que fins ara, encara que costi de creure, no hi era. Per tant, Octavi, escolta'm, que vagi molt bé a Bolonya, primera cita, primera vegada a la fira, no serà pas l'última, m'imagino?
No, esperem que no, estic flipant bastant, vull dir, en ambientasso, sí, encantadíssim.
Fins una altra, que vagi bé.
Igualment, gràcies, David.
Som-hi, era una conversa que em fa molta il·lusió perquè coneixerem de prop com és aquesta nova Ilíada en prosa d'en Pau Sabater que ha il·lustrat l'Arnal Ballester a Combel. Per tant, Ilíada homèrica en un nou format per, també, joves i grans. Som-hi, saludem ara en Pau Sabater, com estàs?
Hola, molt bé.
Un plaer, l'Arnal Ballester, què dius?
Bé, estic molt bé, gràcies.
Per parlar d'aquesta Ilíada adaptada, il·lustrada per tots dos a l'editorial Combel, en la col·lecció L'Hora dels Clàssics, que ens ha donat ja unes quantes alegries en aquesta idea d'adaptar, i de fet tenim una odissea, en fi, hi ha una sèrie de textos seminals a la història de la literatura que han vist aquesta versió il·lustrada i adaptada per un públic generalista, juvenil, infantil. Això, Pau, a vegades és el més difícil de copsar, és a dir, qui ens llegirà i, per tant, on posar, no?, el grau de, en fi, de tecnicismes, de dificultat, de divulgació, potser també és la paraula.
Sí, de fet, en principi està pensant pel lector d'uns 12 anys, podríem dir, 12, 13, 14, una cosa així, però també és veritat que ja hi ha uns quants adults que m'han dit que potser començaran per aquesta i després potser ja passen a la Ilíada de debò, com si diguéssim, no? És a dir, que al final, bé, no ho sé, jo he intentat fer una versió que fos llegidora, que no fos complicada, però en realitat al final el lector, doncs, jo no ho controlo, això. És a dir, que serà qui s'ho trobi a les mans i qui s'hi senti atret.
Llegidora, sens dubte ho és. Deixa'm preguntar-te en primer lloc, clar, estem davant d'en Pau Sabater, que, com sabeu, és l'autor de la traducció a la Casa dels Clàssics, la Bernat Metge, d'aquella Ilíada en vers, amb hexàmetres, no? En fi, un llibre aplaudit i premiat i celebrat, i per tant, la primera pregunta, o també curiositat, és saber, no?, el grau de dificultat de passar del vers a la prosa, estem parlant d'una adaptació de la teva traducció, d'una adaptació del grec, de com tu has plantejat.
Sí, per mi la dificultat més gran va ser no fer de traductor, és a dir, crear el meu text, per dir-ho així. Tot i que s'ha de dir que he sigut bastant fidel a l'original, és a dir, naturalment he retallat per aquí i per allà, no? Sobretot escenes de batalla, que n'hi ha tantes, doncs que tampoc no m'he volgut estendre tant com l'original, i aquí he resumit una mica més. Però sí, diguem que la part més difícil ha sigut aquesta, la d'adaptar i, a més, pensar en el lector, però, és clar, com que hi ha tants lectors possibles, al final he pensat què m'hauria agradat llegir a mi, no? El que he fet és una Ilíada com la que penso que a mi, als 12 anys, per exemple, m'hauria agradat tindre les mans.
Exacte, no? I una primera trobada amb el text, una primera de moltes felices trobades, esperem a partir dels 12 que puguin anar després aquesta Ilíada a trobar-se també amb el vers, no? Això és un dels objectius més desitjables. Arnal, estem parlant també d'un dels textos més representats en multitud de formats, en ceràmica, en mosaics, per descomptat en pintura, en escultura. Per tant, no sé si parties gràficament d'alguna tradició que en el teu cap també com a lector d'imatges tenies d'Ilíades i de textos així més èpics o com has treballat això?
He partit només com a punt de partida de la pintura ceràmica grega, però com es pot veure no és un reflex servil d'això, i a partir d'aquí he intentat més aviat imaginar què és el que pot atreure en aquests moments des del punt de vista gràfic el públic al qual això va destinat.
Que clar, com ara en dèiem, no? En Pau, és la Ilíada és plena, que aquí potser estan retallades d'escenes de batalla i de sang i d'enfrontaments, no únicament, aquí veiem, jo crec que una cosa interessant, aquí m'ha interessat molt de com treballes els gestos i les actituds, la Ilíada també és un poema on es parla d'aquest desig de glòria, no? On hi ha també la compassió, on hi ha la pietas, és a dir, hi ha una sèrie d'elements que no són només sang i fetge i que aquí com actituds també veiem representats i il·lustrats.
Sí, és això. Sí, de fet, hi ha poques escenes de batalla, que és una de les coses que potser un es plantejaria a l'hora d'il·lustrar la Ilíada. A mi, ja com a lector de l'Ilíada, m'interessa molt més el que pensen, diuen, intercanvien els personatges, que no pas l'escena o l'escenografia en la qual es manifesten, no? I per tant això sí que hi ha un estudi molt, bueno, he intentat que fos acurat de l'expressió dels personatges.
Pau, ara pensava també que fins a quin punt és important, no? No sé, 12, 14 has dit, malgrat que efectivament és perfectament llegible per totes les edats i a vegades fins i tot recomanable per alguns adults que no gosin o que es vegin potser, en fi, abrumats per l'exàmetre. Sí, com sigui, és molt important, jo crec, un text com la Ilíada d'ara mateix, en un món on vivim, on el qüestionament del sentit de la guerra, no? En Raül Garriga-Zaita, en un magnífic pròleg, també recorda aquest moment d'Aquiles, que es pregunta fins a quin punt té sentit això a la guerra.
Sí, efectivament, sempre ha sigut un llibre actual, podríem dir, però sí, efectivament, ara que potser ens despertem d'un cert miratge, és l'expressió més afortunada, però en tot cas no, del miratge que el món s'encaminava cap a una cosa cada vegada més pacífica i cada vegada amb una resolució de conflictes que no passés per la guerra i per la matança, no? Que aquesta il·lusió em sembla que ha existit, si més no, al món occidental. I ara que veiem que no, que les coses no van per aquest camí, més aviat al contrari, sí que la Ilíada és un llibre especialment actual, també perquè no maquilla gens el que és la guerra, diguem, no la idealitza, però tampoc no és un llibre pacifista en el sentit modern o antimilitarista, no? O sigui, la guerra hi és, i es descriu i té un sentit per als que hi participen, però al mateix temps els que hi participen com Aquiles, no? La gent especialment clarivident també pot preguntar-se ben bé què ja estan fent, no? en aquella batalla, és a dir, que ho té tot, en certa manera. És un llibre que no és senzill, que no ofereix una resposta fàcil, per dir-ho d'alguna manera, i crec que això ho fa especialment interessant.
No és fàcil, efectivament, posicionar-se, una cosa molt habitual, aquest tipus d'aquestes franges d'edats, no? D'anar en bàndols, no? De dir, tu de qui ets? D'Hèctor o d'Aquiles, no? No ofereix en aquest sentit maniqueïsmes.
Sí, efectivament, de fet, clar, és un poema escrit o compost des del punt de vista grec, però l'heroi per qui tenim més simpatia és Hèctor, i els troians, pobres, que els estan atacant la ciutat, es mereixen tota la nostra solidaritat, no? Però al mateix temps el personatge interessant del poema, psicològicament parlant, podríem dir, és Aquiles. És a dir, que sí, que només per això Aquil·les, que és un carnisser, que és un assassí, que és, i a més un personatge psicològicament molt inestable, podríem dir, però precisament per això interessant, no? És a dir, que sí, que no, és, no és una qüestió de blanc i negre, de bons i dolents, sinó que planteja tot aquest seguit de contradiccions o de situacions que ens posen una mica contra les cordes com a lectors de vegades.
Tornal, tens simpatia o antipatia més per un que per l'altre?
Sí, com tothom. És a dir, hi ha una simpatia com natural per Héctor i al mateix temps hi ha un rebuig respecte a la personalitat de l'Aquil·les. Però ara també pel que deia el Pau, i això ho hem estat parlant, per mi Aquil·les és la representació de l'adolescent. I la seva inestabilitat, la seva crueltat i a la vegada la seva capacitat de demostrar compassió, al final el que demostra és una espècie de muntanya russa emocional que és molt pròpia dels joves. I diré que efectivament també està descrit com un jove, no té barba, no porta barba, és l'únic personatge que no té barba. I això què vol dir en aquella època, inclús ara?
No? Fantàstica aquesta lectura, de més jo crec que connecta amb el públic objectiu de l'ESO, per tant jo crec que convido també molt a llegir-ho des d'aquí. Efectivament, des del punt de vista gràfic, les barbes que són tan importants, Arnal, en aquest llibre, no? És a dir, i de longituds importants a vegades.
Sí, exacte, és l'únic personatge que a part de ser ros, que el defineix així, n'hi ha d'altres d'herois rossos, és el que no té barba. Perquè encara no li ha sortit. És a dir, no diuen és un individu que senzillament és l'empinyo, no? No, no, és que encara no li ha sortit, li sortirà, però no, encara no. És jove, és molt jove.
Exacte, un heroi barbamec. Escolta'm, i des del punt de vista de la paleta de colors, del treball amb el text, com has notat també, o treballant amb aquesta Ilíada, diferències respecte a altres obres? Has adaptat, vegem, narrativa, poesia, no? Molts llibres diferents, recordo Ursula Le Guin, fins i tot, el tipus de personatges, de situacions que et plantejava?
No sé, a veure, primer cromàticament, pel que em deies, el que he intentat de fugir és diguéssim, aquesta també actitud servil que a vegades observa amb molts autors gràfics respecte a la cosa clàssica i grega, del vermell i negre de les... Però treballant sempre, que ho faig sempre, amb una paleta molt reduïda de colors. És un dels reptes que em plantejo, dins dels reptes que em plantejo sempre és treballar amb molt pocs i a més escollo quins, no? I els haig d'anar combinant de manera que sembli que n'hi ha més, no? Però en realitat aquí no n'hi ha més de 5. Això d'una banda, des del punt de vista d'altres qüestions de tipus gràfic, això, per exemple, empalmant amb el que em deies, em preguntaves abans sobre les referències, el fet de que la meva única referència hagi sigut la pintura grega de ceràmica, per exemple, em vaig imposar que en tots els personatges sortissin sempre de perfil. I mai de tres quarts, mai de cara, no? El qual m'ha complicat molt les coses, però ha sigut una cosa que l'he disfrutat molt resolent. I en general m'he plantejat coses així, com m'he plantejat recuperar imaginari que no és exactament el de la representació clàssica i arcaica, sinó també la representació que trobem a Micenes, és a dir, que de fet seria el moment en el qual suposadament hi va haver la guerra de Troia, no? No tant la Grècia arcaica, sinó Micenes.
També una part d'història de l'art en aquesta Ilíada, no? I amb una evolució. Tinc curiositat també per saber com heu treballat, en el sentit de si hi ha hagut diàleg, si hi ha la tria de materials, la tria de les escenes, perquè és evident que no es pot, seria una enciclopèdia aquesta Ilíada si haguéssim de, no, representar gràficament tots els moments. Per tant, això, com ho heu des del principi, ha anat sorgint cadascú a la seva?
De fet, el primer va ser el text i després l'Arnal ja va treballar amb el text complet. És a dir, que en aquest sentit no va ser tant una qüestió de comunicació contínua, sinó que són dues fases, no? Pel mapa sí que hi va haver una mica més de... No? Li vaig demanar a la meva companya, que sap dibuixar, al contrari que jo, i sap dibuixar molt bé, que em calqués un mapa de Grècia i allò hi vaig anar posant els llocs. Això sí que va ser un moment de més col·laboratiu, per dir-ho així, no? Però per la resta és primer el text, després les il·lustracions.
I tenies molt clar, a partir del text d'en Pau, tenies, de seguida vas saber què et venia de gust il·lustrar o què et motivava més?
No, 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 normalment és un procés això, que de diverses lectures successives, no? I jo ho faig molt, és a dir, llegeixo, torno a llegir, rellegeixo fins i tot mentre estigui il·lustrant i aleshores canvio coses. De fet, ha sigut un exercici de sacrifici de determinades idees o determinades escenes que m'hauria agradat posar, però el llibre també t'imposa un ritme. És a dir, que no pots il·lustrar allò que vols, sinó allò que exigeix el ritme, que no, de, no tant del text, sinó de la pròpia estructura del llibre. És a dir, no pots acumular il·lustracions en un moment determinat, sinó que les has de distribuir d'una manera relativament harmònica i proporcional, no? I llavors això fa que sacrifiquis coses.
Sí, sí, és inevitable. No, i de fet, acabo, Pau, en el sentit textual també, és a dir, quina, tu, que la Ilíada és un text que coneixes perfectament, no? Quin dels sacrificis textuals has hagut de fer que et sap més greu, perquè al final una adaptació implica efectivament retallar, en fi, una tria de materials que un mateix sempre sap greu quan no? És un text d'una bellesa, si parlem de tot el text complet, el que vas traduir en vers, i en aquest cas... Per un llibre que efectivament l'edició de Combe l'havia de ser limitada i en prosa, tens algun episodi que dius, ostres, llàstima aquest?
Ara potser semblaré molt pagat de mi mateix, però la veritat és que no. És a dir, no n'hi ha cap que em sàpiga especialment greu, precisament perquè ja vaig pensar que no ho podia abocar tot, diguem, en aquesta adaptació, i per tant ja vaig triar el que considerava que era bàsic i el que m'agradava més a mi també, és a dir, també hi ha una qüestió de gust personal, així que ja m'ho vaig arreglar precisament perquè després no m'hagués de penedir de no haver inclòs tal o tal episodi.
Bueno, doncs la teva satisfacció com a adaptador i com a traductor és la nostra satisfacció com a lectors amb aquesta Ilíada meravellosa que ara podeu trobar en aquesta col·lecció de clàssics il·lustrats de Combel, Pau Sabater i Arnal Ballester. Moltes gràcies per fer-ho possible, per il·lustrar-ho i per obrir la porta. Això és una porta gegant a multitud de lectors que trobaran potser la seva primera Ilíada amb independència de l'edat, perquè està molt ben adaptada en els dos sentits, gràficament i textualment, de manera que convido a tothom que la llegeixi i gràcies un cop més per fer-la possible.
Moltes gràcies. La porta és oberta, així que tothom que hi vulgui entrar serà benvingut.
Endavant.
Moltes gràcies.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare.
I ara saludem la Inés Castelbranco, com estàs?
Hola, David, molt bé, gràcies.
A tu sempre és un plaer retrobar-te en aquesta fira. I volíem acabar el programa en una mica en aquesta clau, que ara parlàvem també clàssica i classicista, amb un dels títols, dels molts títols que tan bonics i tan ben cuidats que feu aquí ara, que fas La saviesa dels clàssics, que ens convida des d'aquesta... M'imagino que és l'Acròpolis, no?
És el temple de Sunyan.
T'abocaré de lluny.
Sí, sí, sí. Doncs, sí, sí, és una proposta que vam fer a Jordi Rincón, és un professor de llatí, grec i cultura clàssica a l'Escola Vedruna de Gràcia des de fa 35 anys. I per molta gent és el millor professor que han tingut mai. Ho he sentit dir a molta gent.
De clàssiques, de llatí? O...
Sí, sí, sí. I deien que és algú que els fa redescobrir o descobrir tot un món, o sigui, la importància dels clàssics i com estan vius i com ens poden dir moltes coses avui dia. Doncs la manera de relacionar-los, que sé, Ulisses amb la migració, l'Antígona, o sigui, tots els valors que poden dir, o sigui, els grans mites, les grans obres clàssiques i els aforismes en aquest cas, o sigui, aquestes frases curtes que ens han arribat i que a vegades les fem servir així amb, no, el carpe diem i moltes que coneixem, doncs era bonic sentir com es poden relacionar amb el passat i com, en fi, donar-los una altra lectura, no?
Totalment, totalment. Lectura il·lustrada per la Núria Solsona. És un llibre ple, efectivament, d'aquestes píndoles de saviesa contextualitzades. A mi m'agrada molt que, efectivament, no, molta gent, pels poetes morts i d'altres, tenen el carpe diem i altres coses, però d'on surt això, no? I una de les coses boniques que fa en Jordi Rincón és posar a l'autor, que sovint és Horaci, comença, de fet, arrenca en molts casos amb Horaci, Horaci, però també hi ha Sòcrates i tants altres, el context d'on ve, de quin poema, de la frase sencera. M'agrada molt que el llibre comenci, perquè per mi t'he de dir que va ser una divisa als anys d'estudiant quan la vaig descobrir, per aquest inquiperedimidium, no? Que per mi és inquiperedimidium, que vol dir això, començar ja és la meitat, és a dir, un cop has començat el que sigui, també estudiar, ja tens mitja feina feta, perquè jo crec que és la recepta bàsica contra la procrastinació, que és una malaltia tan habitual entre els estudiants, no?
Sí, 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 tant, aquí surten tots els vicis que són els d'abans, són els d'avui, o sigui, la mandra, la inveja, la invidia, o sigui, tot, l'odi, l'home és un llop per a l'home, home, no? Totes aquests temes surten aquí perfectament i aleshores m'agrada molt, per exemple, pa i circ, no? I jocs de circ, quan ell diu el circ d'abans, vale, a Roma distraiem amb la gent amb el circ. Avui dia el circ és a la butxaca, ja el tenim allà, els mòbils, tota la tecnologia, volem la gent entretinguda i que no en pensi gaire, no? Aleshores, és molt maco com a vegades sí, explicar el context i tal, però ho posen als nostres dies, està acostumat a treballar amb adolescents, és un professor molt que està tot el dia amb ells, van al cine, comenten les coses d'actualitat i aleshores aquest llibre jo crec que té aquest to molt, molt proper, que parla de les coses boniques, de les menys boniques que són comuns a totes les societats, però sempre amb un to crític i un to positiu i un to de dir, esforça't, vinga, som-hi, les coses velles són difícils, no? Calepata calà, no? Que diu cap al final, algunes són en grec, altres en llatí, de fet hi ha 22 anys en llatí i 8 aforismes en grec, bé, una petita mostra de la gran saviesa que ells encara ens poden ajudar a veure i a descobrir, no?
Sí, a més, entenc perfectament això que dius, que és un professor molt estimat, no? I molt recordat, perquè moltes d'aquestes píndoles de saviesa que expliquen tota una vida, no només fa 3.000 anys, sinó d'ara mateix, tenen a veure amb el que els passa per dins als adolescents i amb aquest tipus, i amb aquestes transicions vitals i amb aquests, no? Més enllà del punt de desafiament, el sapere aude famós, que potser alguns coneixen per Merlí, no? D'atreveix-te a saber, però també aquest no si ser auton, l'autoconeixement, la indagació en una època molt fèrtil, molt activa també cerebralment i que, per tant, jo entenc que les aules sigui una referència.
Sí, sí, sí. Diu que, per exemple, els alumnes els parla molt de Hibris, no? I posen l'exemple del Titanic, que de fet és el que surt en el llibre, però això que veiem a la política, tota la societat d'avui, o sigui, hi ha molts conceptes que, si els relacionem amb el món d'avui, clar, ho veiem a tot arreu. O sigui, els diners no fan pudor, ja també, clar, i això, Déu-n'hi-do. O sigui, qui vigila els vigilants? O sigui, són temes de molta actualitat que és molt maco parlar amb adolescents i amb joves que estan descobrint tot aquest enrenou de la política, de la societat d'avui, que és un món de vegades molt complex, molts interessos, tot, i aleshores saber que els clàssics ja hi pensaven, o sigui, fa molt de temps ja hi donaven voltes i ens donava una mica aquestes píndoles, aquestes pistes de dir, vinga, esforça't i fes les coses ben fetes i bé, i guarda els bons amics, guarda els amics, no? Són missatges, jo crec que, i al mateix temps, memento mori, o sigui, recorda't que un dia has de morir, o sigui, i bé, jo crec que és unes pinzellades sobre molts temes, però que bé, que es poden llegir molt bé, i després amb la Núria Solsona li vam demanar si, en fi, il·lustrar, que a vegades no era fàcil, perquè a vegades són conceptes més abstractes, però molt inspirat en el paisatge mediterrani, o sigui, en el món d'aquest de Roma, de Grècia, doncs que fes com unes petites postals filosòfiques, poètiques, que ens ajudessin doncs, a enquadrar, contextualitzar, a il·lustrar aquests conceptes, no?
Tu en tens algun, Inés, de divisa, de dictum que t'acompanyi vital? N'hi ha molts, ara te'ls revises si vols, però és que certament, ja dic, jo dic, expliquen el viatge d'una vida que en són moltes, que són tantes com transformacions tenim des que hem nascut, i mira, ja n'has triat algun? A veure. Segurament ens en podríem aplicar molts, eh?
Jo mentre feia el llibre em recordava un que deia no estem obligats a fer impossibles. I, de fet, quan llegeix el text i el diu, mira, pensa en aquella dona que va renunciar a les 18 hores de feina diària, o aquest noi que va dir, jo no faig el doble grau, o sigui, a vegades ens obliguem i ens passa a tots que treballem hores i hores i a vegades simplement diu, mira, no estem obligats a fer impossibles, arribem on arribem i ja està, no? Que a vegades ens autoimposem molt i treballem massa, no? I a vegades recordar-nos de dir, no passa res, si no arribes a tot, fes on arribis, no? Aquesta em va acompanyar molt mentre es feia el llibre, que era un moment de molta feina, i m'anava repetint a mi mateixa, mira, i carpe diem. Això també, quan pujo al Parc Güell a les 8 del matí, m'assec allà sola en el banc, veient la sortida del sol abans de posar-me a treballar, dic, carpe diem, ja està.
Fantàstic, Inés, doncs ens quedem amb aquesta imatge tan poètica, no?, de mirar el sol i de dir, com diu un dels teus llibres que també vam parlar aquí a Bolonya, gràcies Mare Terra per això que ens dones i la saviesa dels clàssics. Jo n'afegiria un altre, que és Nula Dies Sine Línia, que penso que envoltats com estem de llibres, recordar això, que no passi un dia sense que hi hagi, no?, també la lectura, allò, una almenys, perquè a vegades és fàcil afretadament deixar-se portar per aquest ritme i en canvi en els llibres, en la saviesa i en els clàssics retrobem sempre aquest punt de nosaltres mateixos que no sempre estem habituats a confrontar, no? De manera que el recomano moltíssim aquest llibre, Jordi Rincón, professor, en fi, i estimadíssim per tants alumnes, i Núria Solsona aquí ara Books. Que vagi molt bé, bon Sant Jordi, i aquí som.
Gràcies, bon Sant Jordi, que és un dia preciós per tothom, no?
Evidentment, fins aviat.
Adéu, adéu.
Era Sunion que ens saludava des de la coberta d'aquest llibre, La saviesa dels clàssics, el llibre de Chiara, i a Sunion tornarem i acabarem de la mà dels dos Ribes, en Carles i d'en Pau. T'abocaré de lluny, per tant, en aquesta cançó. Nosaltres de lluny, però de prop, des de la Fira del Llibre de Bolonya, com cada any, una cita fonamental, la més important en el seu sector, per conèixer en quin punt es troba l'edició, no només per infants i per joves, sinó la il·lustració, l'àlbum, l'art portat al llibre, en l'edició catalana, en el que portem a fora, l'IBICAT, que se'n va a la Biblioteca de Múnich, amb tota aquesta selecció de més de 30 títols que hem resseguit i tants altres que hem descobert al llarg d'aquests dies aquí a la Fira. Per tant, amb Sunion, amb Riba i amb l'altra Riba ens acomiadem des d'aquest especial de Ciutat Maragda fins la setmana que ve.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. We'll be right back.
rei. Come here.